Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de Salvador Illa té clar que la seguretat i l'ordre públic seran dos dels eixos principals de la seva acció en aquesta legislatura. Bona tarda, soc Carlos Losada i una primera posada en escena d'aquesta prioritat es veurà des d'avui als carrers de Barcelona, amb un desplegament de 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per fer possible unes festes de la Mercè que comencen avui amb el mínim d'incidents possible. Més controls als carrers, multes més elevades i àgils conformen el pla que el Departament d'Interior posa en marxa contra la proliferació de navalles i que preveu identificacions i escorcolls en zones d'oci nocturn, els transports públics i també els entorns escolars. Aquest pla contra les navalles s'extendrà a partir de la setmana que ve a la resta de Catalunya en col·laboració amb policies locals i agents de la seguretat privada. Des del sector valoren positivament que l'administració els hagi fet partícips d'aquest pla, però demanen avançar les accions a primera hora de la nit i, sobretot, col·laboració per acabar amb l'intrusisme que hi ha al sector de la seguretat privada. Això li han explicat a la Yolanda Canales.
D'entrada, i sobre el pla per controlar la presència d'armes blanques, des d'ADN Sindical valoren com un aspecte positiu que el Departament d'Interior els tingui en compte per tal de formar-hi part. Al cap i a la fi, diu Sergio Sánchez, el portaveu d'aquest sindicat, que l'objectiu és que hi hagi més efectius dins aquesta idea de seguretat integral. Per això espera que es puguin fer operatius conjunts, és el que han proposat, de vigilants i policies, una qüestió que s'hauria d'estudiar i veure com es pot concretar. Això sí, Sánchez diu que aquests operatius no s'haurien de limitar a les nits o matinades, sinó que s'hauria de començar ja unes hores abans, fins i tot a última hora de la tarda.
Y les dijimos que nos estamos encontrando los vigilantes donde podríamos hacer operativas conjuntamente con Mossos d'Esquadra, policía local, entre los transportes públicos y en ocio. Pero nosotros se lo planteamos en la mesa, que esto no sea a las 6 de la mañana o a las 5, pero esto se haga a las 7 de la tarde, a las 8. Perquè ens estem encontrant de que hi ha molta gent, molts joves que van armats ja per el miedo.
I una altra qüestió important, diu, si es detecta algú amb arma blanca, que això tingui conseqüències, que tingui efectivament una penalització. En tot cas, veu un canvi de rumb en el Departament d'Interior que espera que posi el focus també, en aquest cas totes les administracions, en aquelles empreses de seguretat que contracten personal que no està qualificat per fer de vigilant de seguretat. I posava com a exemple Wakeful, que ha guanyat el lot més gran de seguretat de les festes de la Mercè. El problema, diu, és que té un deute de més d'un milió d'euros i a Lloret de Mar es va comprovar que van contractar gent amb antecedents penals. Això s'ha d'afegir que circula per les xarxes el vídeo d'un manter que ven els seus productes a la platja i que porta l'uniforme d'aquesta empresa. Això, diu Sergio Sánchez, o aquesta imatge, acaba perjudicant tot el sector.
Espero que con el nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña pues se tomen medidas. Hemos solicitado que se monten mesas de trabajo para evitar estas situaciones, porque al fin y al cabo hablan de gracias y estamos dejando en temas de la seguridad a personal no cualificado sabiendo de dónde son, y después los grandes repercutidos vamos a ser los profesionales vigilantes de seguretat del sector, perquè se van a pensar que todo es igual.
Des del sindicat han demanat que se'ls faciliti la ubicació d'aquests vigilants, però els han dit que no ho poden fer per motius de seguretat, quan això precisament formava part dels requisits per poder accedir a aquesta contractació.
Més sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 36 anys per dos furts en hotels del Baix Llobregat. La investigació es va iniciar el 13 de setembre i la detenció va tenir lloc aquest dijous, dia 19. Els arrestats, que acumulen atenció més de 70 antecedents per fets de la mateixa tipologia delictiva, han passat ja a disposició judicial. El dia 13, agents de la comissaria de Martorell van tenir coneixement del furt d'una maleta a un client d'un hotel de Sant Esteve de Sorrovires, mentre que feia gestions a la recepció de l'hotel. Gràcies a les càmeres de seguretat, els agents van identificar el vehicle dels autors dels fets. El dia 19 van localitzar el vehicle i els presumptes autors del furt a Castelldefels, a la rodalies d'un hotel, i també els van poder detenir. Alarma total. Des de fa poques hores el Departament de Justícia parla onada de suïcidis a les presons catalanes. Avui hi ha convocada, s'està fent hores d'ara, una reunió d'urgència per revisar els protocols vigents i també posar en marxa un pla de xoc després que un altre reclus s'hagi tret la vida ahir mateix, concretament al centre penitenciari de Lledoners. És el tercer cas aquest mes i el novè en el que portem d'any. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Unes xifres que preocupen i que mantenen la tendència alcista de l'any passat, on es van registrar altres 14 suïcidis a les presons catalanes. Els sindicats consultats per migdia COPE demanen canvis en un protocol establert fa 10 anys i que no acaba de funcionar. Els motius poden ser diversos i els perfils són diferents, però hi ha una coincidència. Si a la presó hi ha un clima de violència, amb baralles, agressions i amenaces, el risc de suïcidis augmenta. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF.
Les prisiones catalanas se están convirtiendo en un medio hostil, en un sitio inseguro, y entonces eso, todo eso, si lo metes en una coctelera, lo que te hace es, bueno, pues mayor sensación de inseguridad.
A més, hi ha una altra dada que invita a buscar solucions. Les autolesions de la població reclusa han augmentat en un 150% en aquest últim lustre, amb desenes d'incidències diàries. Des de Maria Blava Presons, el seu portaveu Francesc alerta a migdia COPE que aquest increment és perillós i inassumible.
El que sí que preocupa molt, molt, moltíssim són les autolesions. Aquí sí que constatem un increment que va a l'alça i que és absolutament notable que en el 2024, respecte d'aquest període que no hi havia tantes autolesions, que és el 2017, han augmentat un 150%. No és que s'hagin duplicat, és que és més de duplicar-se un 150%, no? És un reflex més d'aquesta manca de convivència, no?
Des de Maria Blava Presons també reclama una millora dels espais de convivència i reduir episodis de violència que tenen efectes col·laterals com aquests. Aquest dilluns, la programació de COPE Catalunya i Andorra, parlarem de l'actual estat de les presons a Catalunya i les demandes de millora.
Gràcies, Sergi. 3 minuts, 2:45, àrea de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà pluja a moltes comarques. Dissabte començarem el dia amb ruixats a qualsevol punt del territori que seran més continuats a les comarques de Lleida i de Tarragona, més intermitents a la costa, al peritoral de Barcelona i menys probables a les comarques de Girona. A la tarda les pluges quedaran més concentrades a les comarques de Tarragona, el Pirineu i el Prepirineu. A la nit, tornant els xàfecs a molts punts de la costa, localment poden descarregar doncs amb certa força aquests xàfecs. De cara a diumenge, les pluges quedaran més concentrades al nord amb el pas de les hores i afectaran les comarques de Girona, el Pirineu i el Prepirineu. Al vespre les pluges poden tocar de nou punts de la costa de Barcelona, tot això amb temperatures clarament a la baixa. Situació a la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem retencions de sortida de Barcelona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí a causa d'un accident que està afectant el trànsit de sortida en sentit Martorell, sentit Lleida, i hi ha un carril tallat per aquest accident, i d'aquí les cues de l'autovia 2, el cinturó del litoral. A la resta de vies, de moment, l'augment de trànsit a partir d'aquesta hora al migdia de divendres, on comença a augmentar la circulació. Sobretot es nota a les dues rondes, en els dos sentits de la Marsa, també l'autopista P7 a la zona de Barberà, en els dos sentits, o la C-17, el tram de Parets, que es manté entre 1 i 2 quilòmetres de molta lentitud, algunes aturades en sentit sud. Recordem que avui comença l'operació sortida d'aquest llarg pont de les festes de la Mercè. Es preveu que 460.000 vehicles entre aquesta tarda i demà al migdia surtin de l'àrea d'influència de Barcelona. Per tant, sobretot, molta prudència i molta precaució a la carretera. És tot. Bona tarda.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et demano que et fixis en el que hem trobat aquest matí a la xarxa social X. Un usuari ha publicat un anunci que ja ha desaparegut, que ha despenjat a la immobiliària amb una oferta d'un lloguer, jo diria que indignant i vergonyós, aquesta oferta. Una caseta de fusta de 12 metres quadrats a Badalona. Però a quin preu, Juan Moslares?
600 euros de lloguer per viure en una caseta de fusta. El que pot semblar una broma de mal gust és ja una realitat. Els usuaris d'habitacle es van topar amb un anunci d'una immobiliària que oferia a Badalona, concretament a la zona de Marram, un apartament que, segons la descripció, era ideal per una persona. A la descripció també s'especificava que eren 12 metres quadrats a un preu de 600 euros, però això sí, per viure dintre d'una caseta de fusta. A les fotografies es pot observar que aquesta estava ubicada a la terrassa d'una altra casa. Òscar Gorgues, de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, ha catalogat com a anècdota desagradable aquest fet i assegura que aquest habitatge és injugable.
Jo diria que és una anècdota. És una anècdota desagradable. Per llogar un habitatge necessites tenir cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica. No crec que aquest habitatge, aquesta caseta de jardí, ho tingui. En tot cas, bueno, deu ser algú que no sap què porta entre mans i ha posat aquest anunci a internet. Aquest habitatge és inllogable.
Als pocs minuts es va fer viral a totes les xarxes socials. Molts usuaris es pregunten si aquest anunci es pot denunciar i acusen el portal Habitaclia de ser còmplice i de permetre que es publiquin aquest tipus de propostes. Borges assegura també que afortunadament el mercat no es comporta així i que els propietaris que van a llogar es preocupen de que l'habitatge compleixi amb totes les normatives.
El mercat no es comporta així, sinó que els propietaris, quan van a llogar un pis, doncs es preocupen, i especialment si l'operació està gestionada per un professional, es preocupen de que el pis que es lloga compleixi totes les característiques i normativa.
Des de la immobiliària responsable diuen que en cap moment van voler pujar l'anunci i asseguren que va ser una falla del seu sistema, que va pujar les imatges en un anunci que no era el corresponent. La publicació ja no està disponible al portal immobiliari, però encara està donant molt que parlar i segueix aixecant polèmica.
Gràcies, Juan. Nosaltres, rebuscant a la xarxa, hem trobat un altre anunci molt semblant a aquest que comentava el Juan Moslares, també una caseta de fusta, en aquest cas a Rubí, en un preu una mica més elevat. Passava dels 600 euros de Badalona als 800 euros. Això, aquests 800 euros a Rubí. El parlo ara del malbaratament alimentari. És el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària, és a dir, des del camp fins a les llars. Es calcula que anualment es malbaraten 260.000 tones d'aliments a les llars, restaurants, bars, serveis d'àpats i comerços catalans, tot i que oficialment no hi ha xifres concloents. Amb aquestes xifres sobre la taula, el nou govern de la Generalitat posarà en marxa primers d'any, d'any que ve, un nou reglament que obligarà a grans restaurants a comptar amb un pla específic per evitar el malbaratament alimentari. A tota Europa es malgasten de mitjana uns 127 quilos per persona i a Catalunya, segons l'Agència Catalana de Residus, surten una mitjana de 35 quilos de menjar malgastat per habitant, tot i que segurament poden ser molts més. Ho hem analitzat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el senyor Joan Gòdia, que és director general d'Empreses Alimentàries de Qualitat i Gastronomia. Ho ha fet el Ricard Álvarez.
Doncs són xifres que fan mal, sobretot quan les poses en el context actual on una bona part de la població mundial pateix desnutrició. Nutrició. Parlaves de 127 quilos a l'any per persona, jo ara t'ho dono a la setmana. Mira, cada europeu llencem 2,5 quilos de menjar a la setmana. I aquestes són xifres totalment inacceptables perquè denota que no valorem el menjar, tot i que ens queixem, i ho notem, quan els aliments han pujat de preu als supermercats.
No es dona valor als aliments. De fet, ja sabeu que a nivell del món una tercera part dels aliments que es produeixen es perden o es malbaraten, i això té unes conseqüències tant mediambientals com econòmiques com socials.
Hem de veure el malbaratament alimentari com un problema global amb implicacions mediambientals, socials i econòmiques. Només per a que ens en fem una idea, si poguéssim reduir aquest malbaratament, ja estaríem incidint directament en aquests problemes ecològics, socials i econòmics.
Tots els aliments que es perden al món suposen el 8% dels gasos d'efecte hivernacle que es produeixen. Equivalen a 450 quilòmetres cúbics d'aigua que es gasta en produir aquests aliments, que és l'equivalent a tota l'aigua que porta el riu Volga. Solament que reduïssin el 25% aquest malbaratament, podríem fer desaparèixer la desnutrició al món, sempre que es repartís equitativament.
El malbaratament alimentari és un dels grans reptes que enfrontem avui en dia i hi ha iniciatives com la de l'Hospital Sant Pau, el projecte educatiu de Qualia a Lleida, que treballen per canviar aquesta realitat i conscienciar la societat sobre la gran importància de reduir aquestes pèrdues.
Saludo ara la doctora nutricionista Gemma Navarro. Molt bona tarda, doctora.
Bona tarda.
Ella, com deies, dietista, nutricionista de l'Hospital de Sant Pau. Ella i el seu equip van posar en marxa fa 2 anys, crec, una nova manera d'organitzar els menús dels pacients per evitar així el malbaratament d'aliments. Doctora, nutricionista, com ha aconseguit posar ordre? Aviam, expliqui'ns.
Bueno, l'ordre es posa organitzant, organització única, pura i dura. A veure, nosaltres vam veure que primer vam fer una anàlisi de tot el desperdici que teníem una mica quan baixava les safates de les habitacions dels pacients, i vam veure que hi havia aliments que realment ningú es menjava, com per exemple el pa. El pa, molt poca gent se'l menjava, i dius, quina pena, si puges pa, i perquè després el llancem. I vam dir, ostres, doncs no pot ser. Com ho podem fer tot això? Teníem un menú d'elecció, però era amb un format paper que era molt farragós de passar. Llavors vam tenir la sort que tenim unes pantalles tàctils a les habitacions i vam dir, bueno, a la pantalla de l'habitació posem el menú d'elecció per tots els pacients i per totes les dietes.
Menús personalitzats, doncs, no, doctora?
Exacte. Bueno, sí, clar, poden triar entre 4 primers, 3 segons, 5 postres i 3... Sí, no, déu-n'hi-do. 3 tipus de pa, i si no el trien, no se'ls hi puja. Val? Llavors, clar, d'aquesta manera vam aconseguir estalviar bastant menjar, perquè si a la persona que no li agradava el pa no el demana, doncs no se li puja.
No se li puja, clar.
Abans no, abans es pujava a tothom.
A tothom. No? Vull dir que heu aconseguit resultats importants, no?, en qüestió d'estalvi i de reordenació alimentària a l'hospital, en aquest sentit.
Bueno, exacte, en aquest sentit ja, bueno, has de... A veure, també es demana d'un dia per un altre, hem informatitzat tot el sistema de l'alimentació, que això és molt, molt important. Alimentació i nutrició van lligats de la mà, val? Perquè si no hi ha una cosa bé, no hi ha l'altra. El control del que la gent tria també el tenim informatitzat, amb la qual les dues vessants, tant més assistencial en el sentit de saber què és el que el pacient tria, perquè ho tria, detectar si està triant molt poc, pujar, atendre'l personalment del per què, no? Com podem arribar a les seves necessitats. No només és el malbaratament, sinó l'atenció que li puguis prestar a l'alimentació. Nosaltres, en l'hospital, sempre hem pensat que l'alimentació és part de, és tan important com la medicació. O sigui, és vital,
fonamental.
No?
Aquestes solucions que heu posat en marxa a Sant Pau, jo no sé si són aplicables al dia a dia de casa nostra, doctora.
Home, el dia a dia de casa nostra jo crec que sí que són aplicables, són aplicables, no? Perquè fer-se una mica uns menús una mica estàndards, no? Sobretot si tens criatures, els que són adolescents, els joves i els... Això ja és una altra cosa, no? Que si avui em quedo sopant no sé on i demà no vinc, no? Però, malgrat tot, tu has de racionalitzar una miqueta la teva menjar, els teus menús, la teva alimentació. I tenir en compte molt les gramatges. O sigui, aquí també hem jugat molt per reduir el malbaratament amb el gramatge. No pot ser que estiguem donant a pediatria un bistec de 100 grams. No. M'explico, no?
Sí. Posem ordre a les quantitats, clar.
Exacte. La quantitat també és important, perquè així no llancem menjar. Doncs a casa també podríem fer-ho. O sigui, racionalitzem una miqueta, aprenguem a comprar, aprenguem i després aprenguem a reaprofitar, també, no?
Molt important.
O sigui, si jo no em menjo això, o jo no tinc previst que no sé què, doncs mira, saps què? O ho congelo o ho transformo en un altre tipus d'aliment. Si avui he fet mandonguilles, no sé, per dir alguna cosa, i me n'han sobrat, val? Que ja se'n fan poques, però encara hi ha algú que en fa.
Sí. Doncs... I les casolanes són boníssimes, doctora?
Sí.
Llavors, a casa ho fem.
Doncs, aquestes mandonguilles, si no les hem gastat, doncs potser d'aquí 2 dies les podem congelar o no, les guardem a la nevera en condicions de tapades i tal, com toca, i fem unes albergínies farcides. No sé, per exemple, no?
O sigui... quina gana ens fa venir aquestes hores de la tarda, doctora. Una altra cosa, tot plegat també m'imagino que deu ajudar a accelerar la recuperació dels pacients que teniu a l'hospital, no? Aquest ordre entre del menjar i dietètic, no?
Bueno,
col·labora.
Un pacient, quan està hospitalitzat, quan una persona, perdó, quan estem, perquè tots ho estarem algun dia, hospitalitzats, no podem opinar en moltes coses, però amb el menjar és una cosa que sí que podem opinar. Haurem d'opinar, i jo crec que tenim el deure i la... Perdó, que és que... Un moment. El tenim el deure i la, i la responsabilitat d'atendre molt bé aquesta demanda, no? Perquè i és molt important estar ben nutrits. És molt diferent enfrontar-se amb una malaltia ben nutrit o mal nutrit, no?
Sí, llavors,
crec que és de les coses que humanitzen més a un hospital.
Evidentment, saps? Que sí.
Perquè aquesta atenció crec que és molt important i ajuda molt al confort, oi?
Ens cuideu bé mèdicament i sanitàriament i ens cuideu bé també, doncs, nutricialment.
Aquesta és la intenció.
Doncs, doctora nutricionista Gemma Navarro de l'Hospital de Sant Pau, gràcies per atendre'ns, explicant-nos aquesta fórmula que tenen per evitar el malbaratament i cuidar més i millor els pacients, les persones que estan ingressades en el centre sanitari i que s'estengui ben aviat per tots els centres i que sapiguem nosaltres des de casa nostra també fer-ho molt millor.
Moltes gràcies a vosaltres i animo a la gent a que es faci les seves llistes, redueixi quantitats, val? Perquè no és qüestió del producte, és qüestió de la quantitat. Menjar-se alguna cosa de tant en tant d'aquestes que són dolentes, entre cometes, però amb poca quantitat, tampoc fa tan mal.
S'ha de menjar de tot, però amb ordre, eh?
Sí, amb moderació.
Amb moderació. Doctora, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i molt
tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
Doncs molt bé, fem cas tots a la nutricionista, a la dietista Gemma Navarro. Nosaltres, amb aquestes bones recomanacions que ens ha fet, arriba el moment de fer una aturada, publicitat, i després t'explicaré els beneficis de fer esport i rebaixar, i poder rebaixar allò que es diu el colesterol dolent. 2 minuts i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,85 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara la Mar Puerto t'explica quina és la relació que existeix entre el colesterol dolent i l'activitat física intensa o moderada. I és que investigadors de l'Hospital del Mar han comprovat que l'activitat física tenia beneficis, mentre que l'exercici d'intensitat baixa o moderada no tenia el mateix efecte positiu. Per cert, que una de les conclusions d'aquest estudi, que et comentarà ara la Mar, és que l'efecte positiu de fer molt d'esport només es produeix en homes. Per què és això, Mar?
Doncs, si bé és cert que el resultat va ser una sorpresa per tots, perquè no s'esperaven
aquesta diferenciació entre uns i altres, tot sembla apuntar al fet de que les dones tenen nivells més baixos d'aquest tipus de colesterol. Ens ho ha explicat Roberto Elosua, investigador de l'Hospital del Mar.
Les dones ja, de partida, ja tenen nivells d'aquest colesterol LDL oxidat més baix que els homes. I ja el punt de partida és més bo per les dones que pels homes. Moltes de les dones que nosaltres vam estudiar estaven en edat fèrtil i igual els estrògens ja sabem que són un factor que redueix l'oxidació d'aquestes partícules de colesterol dolent.
En concret, la pràctica d'uns 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8 i un 10% d'aquest colesterol LDL oxidat. Un exercici físic, però de forma intensa, com ara córrer, practicar marxa nòrdica o natació, ja que per contra un exercici d'intensitat baixa o moderada no tindria el mateix efecte positiu.
Nosaltres el que hem vist és que aquesta relació amb el colesterol dolent oxidat només és l'activitat física més intensa, aquella que nosaltres entrem en calor. Ja caminar de pressa doncs ja podríem considerar-la com un tipus d'activitat intensa, però hem de sortir a caminar de pressa o, com deia, la marxa nòrdica o altres tipus d'esport. Però el caminar, sortir a caminar de passeig, doncs aquesta activitat sí que ha demostrat que pot reduir el risc de malalties, però ho farà per altres mecanismes, per altres vies, però no per aquesta reducció del colesterol dolent oxidat.
Per tant, un estudi que en total ha analitzat 3.000 persones per veure la relació entre l'exercici amb el colesterol més dolent de tots, el que està oxidat.
La tenista Serena Williams, l'actor Ben Affleck i, amb dubtes, el pintor Pablo Picasso tenen en comú una greu dolència que comparteixen amb 937.000 persones de Catalunya, com és un atac de migranya. Atenció, perquè un 12,5% de la població catalana pateix de migranya crònica. Per tant, estem parlant d'una malaltia molt estesa i un 80% són dones en edats compreses entre els 20 i els 40 anys. Mal de cap intens, associat a nàusees o intolerància al soroll, provoca al malalt una paralització i un dolor persistent amb un empitjorament de la qualitat de vida, jo diria que molt greu. La migranya no té cura i l'esperança són ara nous medicaments que actuen contra la malaltia abans que comenci el mal de cap intens. Un atac de migranya pot durar una setmana i molts cops el malalt pateix en solitari sense comunicar als seus més propers el que li està passant. Per aquest motiu, l'Hospital de la Vall d'Hebron impulsa la campanya Migranya, treu-la de l'armari. Per darrere en Cope, Catalunya i Andorra ha passat el farmacèutic del Vall d'Hebron Ángel Arevalo, qui ens ha detallat els últims avenços contra la migranya, li ha explicat al Sergi Tor.
Sí, l'esperança són dos medicaments que actuen contra la proteïna que s'ha comprovat que està relacionada amb el desenvolupament de la malaltia. És una mesura sanitària de prevenció perquè un atac de migranya, com molt bé has dit, Carles, no es cura i es pot allargar més d'una setmana. Afectats expliquen que en molts casos comença el dolor per l'ull fins al coll i el mal de cap et paralitza. La malaltia afecta a moltes persones que encara callen que la pateixen i fins i tot el diagnòstic de migranya tarda una mitjana de 4 anys des de l'inici de la malaltia. Ángel Arevalo, farmacèutic de l'Hospital Vall d'Hebron, ens ha explicat a Herrera, en Cope Catalunya, com és i la seva afectació superior en les dones.
És un tipus de cefalea que es dona normalment amb un dolor que és a la meitat del crani, per diem que és hemicraneal, i és com pulsàtil. I moltes vegades, tal com deies, apareix una aura, que és el que són uns símptomes que apareixen abans de donar aquest mal de cap. És una malaltia complexa. N'hi ha una predisposició femenina després de la pubertat, a tenir migranya. Però és una malaltia en què n'hi ha numerosos factors predisponents. Com bé deies, n'hi ha un tema hereditari, però també n'hi ha un tema hormonal.
I avui prop d'un milió de persones a Catalunya, un 12,5% del total de la població, espera la eficàcia dels nous medicaments, que Ángel Arevalo ha detallat a migdia COPE.
Fins ara teníem uns tractaments que eren molt inespecífics per tractar la migranya i que a més tenien uns efectes adversos, doncs, bueno, que no acabaven de fer que fossin realment els tractaments més idonis. I ara, com s'ha descobert que aquesta proteïna té una implicació important en la migranya, s'han trobat medicaments que actuen directament contra aquesta diana. N'hi ha dos, uns anticossos monoclonals, que els diem anti-CGRP, i després han sortit ara els japans, que són orals, i que poden servir alguns pel tractament agut i altres per previndre la migranya.
I reclama també la unitat dels afectats, que seria un factor positiu per impulsar investigacions mèdiques per millorar la seva qualitat de vida de les persones que pateixen migranya. El que està confirmat és que s'ha d'actuar abans del seu atac.
I ara ens escolta la Puri Terrado. Jo voldria dir que és, o puc dir que és una damnificada de les migranyes, aquestes malalties, aquests maldecaps tan impressionants que arriben a incapacitar a la gent que lamentablement les sofreix. Puri, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, explica als oients això de viure amb, migranyes. M'imagino que és un calvari perquè en certa manera t'incapacita per a tot, no? Com eren, com eren les teves migranyes, aviam?
Les meves migranyes han set des de petiteta, des de que tenia 7-8 anys i que marxava de l'escola amb vòmit i amb un dolor de cap extraordinari, no? I que m'havia d'anar cap a casa a posar-me al llit perquè no podia suportar. Clar, quan era petita la medicació era molt fluixeta i no hi havia manera humana de passar el dolor, no?
El tràngol.
Jo havia arribat a prendre, després quan me vaig fer més, havia arribat a prendre hasta 6 actrons en un parell d'hores.
Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, era terrorífic perquè jo era professora de piano i entre classe i classe doncs m'havia d'estirar al terra per intentar suavitzar una mica la situació. A mi m'incapacitava molt, però m'esforçava a portar la vida normal.
Clar, perquè, a més, això de les migranyes, Puri, et troben, venen de cop i volta, sense avisar, amb una crisi d'aquestes, no?
Això depèn de la persona, sí? També. Sí, jo tenia una companya que tenia migranyes i li avisava que veia llumetes. I llavors era que començava a preparar-se.
Clar. I en el teu cas, quan venia l'episodi de migranyes, tenies algun símptoma que t'indiqués ara em ve aquest episodi a sobre, sí?
Sí, tenia un símptoma que era que tenia ganes de menjar coses diferents, allò com una necessitat de menjar molt, no? I llavors, a partir d'aquí, em començava un mal d'estómac tremendo, clar, i una migranya tremenda, sí.
Ara crec que estàs molt millor, ens han explicat, has pogut fer un tractament que t'ha... desaparegut completament les migranyes o s'han reduït? Com és la situació?
A veure, primer ja va millorar amb el Maxal, perquè és una medicació que la doctora me va donar i em va dir, mira, si funciona el Maxal, serà com si haguessis anat a Lourdes. Em va funcionar bastant, però va arribar un moment en què prenia 4 Maxals a la setmana. O sigui, se me va tornar redundant. Me marxava la migranya, però el dia següent em tornava a aixecar amb migranya. I finalment vaig anar amb un neuròleg que em va donar una medicació preventiva que me n'havien donat, però no m'havien funcionat, i la que em va donar ell, que era el Sumial, doncs això em va funcionar molt bé, molt bé. I la veritat és que no l'he deixat, el prenc la mínima expressió, però llavors tinc alguna migranya de tant en tant, però no la situació que tenia amb anterioritat.
Ah. I t'han explicat per què es van desenvolupar aquestes migranyes en el teu cas?
En el meu cas, a mi em van dir que era possible que fos hereditari.
Hereditari.
Perquè jo tenia el meu avi, la meva mare, la meva tieta, vull dir, tenia una branca familiar amb migranyes, i em van dir que era possible que fos això, perquè, clar, des de petita, doncs, era una situació complicada.
Molt bé. Aviam, Puri, això t'ha afectat en el teu dia a dia de la feina? Vull dir, has tingut problemes amb l'empresa que has treballat o no?
No, perquè jo m'he organitzat i jo treballo a l'Auditori de Lleida i fins i tot hi ha una camilla i de tant en tant me n'anava a estirar-me allí, em prenia la medicació i llavors em tallava el dolor. Vull dir, no he estat una persona que faltés a la feina en aquest sentit, sinó que intentava resoldre-ho d'allí mateix.
Clar, has tingut uns caps responsables i comprensibles amb la teva malaltia. Creus que la migranya és una enfermetat, podríem dir, subestimada, allò que diuen, bueno, poder no n'hi ha per tant, és un mal de cap fort i punt. Però clar,
no té res que veure amb un mal de cap fort. és molt més incapacitant, perquè et produeix vòmits, no pots, o pèrdua d'equilibri. Cada persona té situacions diferents.
Canviants, no? Diferents, clar.
Sí, però és que no es pot creure el que passa. És molt dolorós.
Perquè habitualment sempre comença per l'ull i es va extenent per la resta del camp, no? Com va això, Puri?
Depèn de les persones. Sí, a mi em comença pels polzes. Pel polze i especialment pel polze dret.
Cara. Molt bé, doncs, Puri Terrado, gràcies per atendre'ns, explicar-nos la teva història amb la migranya, que per sort la tens controlada i vigilada. I que vagi molt bé, i fins a una altra ocasió, i que el teu testimoni serveixi a la gent que té aquest problema per anar al metge i que ràpidament hi trobin una sortida. Puri, gràcies, bona tarda i moltíssima sort,
A vosaltres, a reveure.
Entrem a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, i quan avui ja està pràcticament tot a punt per una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, en un any en què han hagut de canviar temporalment d'ubicació al Passeig Lluís Companys per la celebració de la Copa Amèrica de Vela, els organitzadors han garantit que l'esdeveniment tornarà l'any que ve al seu emplaçament original, que és el Moll de la Fusta. La directora de la setmana, la Cristina Domènech, espera que l'edició, que arrenca avui mateix fins diumenge dia 29, segueixi la dinàmica dels últims anys amb una progressió ascendent de visitants.
Però sobretot destacar-vos que hi ha molta pluralitat, que transmetre la idea de que la setmana dona veu al llibre en català en tota la seva dimensió, que crec que estarem orgullosos quan s'acabi, no?, de veure tot el que s'ha pogut programar. Que esperem que tingui molta tirada i que el públic ho vegi així.
L'any passat es van registrar 62.000 visitants i un 20% d'augment de les vendes, unes xifres que esperen que segueixin dinàmica creixement aquest any. Esports Cope, amb el Joan Batllori, que ja està aquí al meu costat. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, a les 3 i 5 minuts, futbol, Barça, ensopegada ahir, veurem què passa.
Sí, no ha començat bé la Champions pel Barça. Amb aquesta
expulsin als 10 minuts.
Clar, sí, és una jugada que evidentment marca el partit, aquesta expulsió als 10 minuts d'Eric García. En una jugada controvertida que després analitzarem, no per la decisió de l'àrbitre, que jo crec que era expulsió clara, sinó per una mica el debat, que a mi em sembla tàcticament molt interessant, de qui és el responsable d'aquesta acció, si Ter Stegen, perquè arrisca massa amb la passada, o si Eric García, perquè no fa el moviment com l'ha de fer. La majoria de gent pensa o carrega més les tintes cap a Ter Stegen. Jo crec que és responsabilitat compartida, però en fi, hi ha opinions per tots els gustos. Estarem amb la ressaca d'aquesta derrota del Barça a la Champions, derrota per 2-1 al camp del Mónaco, amb aquesta expulsió d'Eric García als 10 minuts que va marcar el partit. I ja començarem a mirar cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, que arrenca avui, que ens porta partits molt interessants. Demà, a 6:45, al Girona, després de disputar el seu primer partit a la Lliga de Campions a París, ha de visitar el València Mestalla. El València ja se l'està jugant, perquè és el cué de primera amb només un punt. Demà tenim també, atenció, a partir de les 9 de la nit, al Santiago Bernabéu, el partit entre el Real Madrid i l'Espanyol. L'Espanyol que no guanya el Santiago Bernabéu des de la temporada 95-96, fa 9 temporades que no puntua. A veure si demà és el dia. I queda per diumenge,
segur,
a 6:45, al Villarreal Barça. Partit interessantíssim també. El Barça líder, 15 punts, 5 partits, 5 victòries. El Villarreal en aquest grup de segons classificats amb 11 punts. Estem també pendents, es porta en directe, del Mundial d'Hockey Patins. Està jugant la selecció espanyola femenina, quarts de final d'aquest Mundial. Està guanyant per 4-1 a l'Argentina, a manca de 4 minuts perquè s'acabi el partit. Els nois s'han classificat també aquest matí per semifinals, derrotant a Suïssa per 7-0.
No deixeu d'escoltar Esports Copet, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però com sempre, continua la informació ara mateix a la tarda. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vegi bé, adeu-siau i molt bon cap de setmana.